que realment també hi ha més, més dones que fan el pas de denunciar-ho i d'anar a un centre sanitari i, per tant, tenen l'acompanyament psicològic i mèdic per atendre aquests casos. Això no vol dir, evidentment, que... El que ens hauríem de preguntar és què cal fer en educació sexual i en, sobretot com a col·lectiu, com a societat, perquè aquestes xifres no vagin en augment cada any, perquè és que cada any, sigui aquest un 5 o un 6%, sí, augmenten. Per sí que tant, vol dir que alguna cosa no estan fent.
Ella parlava d'aquesta diferència de que l'any passat hi havia hagut un 47% d'augment. És veritat que els dos anys anteriors hi havia la pandèmia, molta gent, evidentment, no sortia de casa i, per tant, el nombre d'agressions sexuals al carrer, com a mínim, van créixer. No parlem de les que es produeixen dins l'entorn familiar.
Van caure, malgrat això, van caure les que es produïen a entorns d'oci, con lo qual també això podria ser interpretat com el fet de que els dispositius, els protocols que han posat les discoteques i els bars puguin estar funcionant, diguéssim, arran de casos molt coneguts, no? Però penso que això podria ser una bona notícia, almenys.
Rafa,
per acabar, dues preocupacions i dues esperances. Les preocupacions és, primer, que es mantingui, és una mala notícia, perquè havia pujat moltíssim, i sobretot quan havíem pensat que havíem aconseguit moltes coses, sobretot en l'àmbit de la igualtat, i veiem que encara hi ha molts espais que no. Sí, perquè sigui per l'efecte de la pornografia, que això és un tema que s'hauria de parlar i s'hauria de parlar més, perquè o salut sexual i efectiva a les escoles o pornografia, d'alguna forma aprenen els nostres fills, el qual que aquí podem escollir, o perquè hi hagin ideologies que estan, ho hem de dir, ideologies que estan justificant moltes coses. Hi ha una ideologia que diu que dues noies dos donen un petó a una pel·lícula de Disney és pornografia, i que a canvi que un senyor, aprofitant-les que és el cap, és el jefe d'una dona, li faci un petó no consentit, això és una broma de mal gust. Aquest és el nivell ètic que hem arribat. I després dues esperances. La primera, l'esperança que les noies no sentin culpabilitzades, perquè recordem que no només hi havia abans l'efecte de les agressions sexuals, sinó que a més s'autoculpabilitzava la dona i se la culpabilitzava perquè l'analitzaven fins i tot què havia fet perquè tingués això, i després perquè hagin canviat sobretot els protocols, perquè hi havia una revictimització des del punt de vista judicial, però també des del punt de vista de l'atenció policial i sanitària molt forta.
Les 10 i 2 minuts, deixem aquí la tertúlia que hem fet amb el Jordi Cabré, la Magda Gregori, el Rafa López i el Camilo Baquer. Ah, per cert, Camilo, digue'm, tenim una cosa per tu abans d'acabar. Aquesta sí, eh? Era aquesta, home, per qui l'hem trobat, eh? Acabem de la mateixa manera que hem començat avui la tertúlia amb aquesta cançó que el Camilo doncs no havia sentit, perquè no ha pogut fer vacances, li queden 40 dies de vacances i no ha pogut veure la pel·lícula de Barbie encara.
No, ja no és clar, ja està.
Gràcies als quatre, va, que vagi bé.
Adéu.
Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el president de la sala penal de l'Audiència Nacional, l'expresident Javier Gómez Bermúdez, defensa la feina de García Castellón. El jutge està qüestionat per la seva actuació investigant el tsunami democràtic per terrorisme en una causa on hi ha Carles Puigdemont i Marta Rovira. Avui, fins i tot, el fiscal de l'Audiència Nacional ha presentat un recurs contra la petició del magistrat d'imputar Puigdemont. Doncs bé, en una entrevista aquí al 9C, Gómez Bermúdez ha dit que la trajectòria de García Castellón l'avala i creo que fa la feina que toca.
No podía decirle si hay prisa y no lo creo. Cuando un juez de instrucción está investigando un hecho que él cree que tiene apariencia de delito, si una de esas personas tiene un aforamiento, la obligación del juez es elevar una exposición razonada a ese tribunal, al Supremo, para que sea el Tribunal Supremo el que a la vista del razonamiento del juez diga, oiga, bien, pare usted y yo investigo. O, mire, no, lo que usted me plantea como indicios son insuficientes.
I també ha posat en dubte que aquesta llei d'amnistia sigui constitucional. Creu que entra en contradicció quan hi ha delictes amnistiables i d'altres que no, quan afecten afers europeus.
D'altra banda, si no hi ha cap entrebanc, d'aquí a 12 hores començarà la treva pactada entre Israel i Hamas.
Demà a les 10 del matí entrarà en vigor i s'allargarà com a mínim fins diumenge. Així ho ha anunciat un portaveu del grup jihadista aquesta tarda en una entrevista a la cadena qatariana Al Jazeera. L'acord de treva inclou una pausa humanitària durant 4 dies que permetrà l'alliberament d'una 50 antena d'hostatges dels 240 que els jihadistes tenen retinguts a Gaza. A canvi, Israel haurà d'excarcerar 150 presos palestins. Les negociacions, que al final sembla que han arribat a bon port, s'han allargat durant uns dies amb Qatar, Egipte i els Estats Units fent de mediadors.
I tornem a aquesta hora cap al Gran Teatre del Liceu, on s'està fent la gala dels Ondes, els premis més importants del món de la comunicació, una gala que, entre d'altres, premiarà l'editor del Vostè Primer de RAC1, Marc Giró, amb l'Ondes, en aquest cas de televisió, com a millor contingut de proximitat pel programa Late Show de Televisió Espanyola. I anem en directe amb la Maria Cusó. Maria, bona nit.
Bona nit. Sí, de fet, com dèiem a l'anterior connexió, Marc Giró serà l'últim d'aquesta gala en recollir el premi. Estem molt pendents de quan pugi aquí a l'escenari, però aquesta gala dels Ondas acaba de viure un dels moments més emotius de la nit, quan Juan Carlos Unzué ha pujat a l'escenari a recollir l'Ondas a millor documental per Unzué, l'últim equip del Juan Car. Ho ha fet acompanyat de la seva dona, la Maria, i els directors del documental, i ha aprofitat l'altaveu dels premis per reclamar més ajudes per la investigació contra l'ELA. No ha estat l'únic discurs reivindicatiu d'aquesta nit, perquè l'actor Juan Diego Botto s'ha endut l'Ondas a millor actor ex aequo amb Patrick Criado i ha alçat la veu en favor del poble palestí.
El mayor horror del siglo pasado en Europa fue la deshumanización de toda una comunidad, la comunidad judía. No cometamos el mismo error con la comunidad palestina. No deshumanicemos a los palestinos. Decía Primo Levi, superviviente del Holocausto, que cuando no nos queda nada, nos queda no prestar nuestro consentimiento. Exijamos un alto el fuego definitivo y una paz justa.
També s'hi ha referit Jorge Drexler, que s'ha fet amb el premi a millor gira musical. També han recollit premi els responsables del podcast El Búnquer de Catalunya Ràdio amb un discurs en favor de la cultura i la llengua catalana molt aplaudit. Úrsula Corberó s'ha fet amb el premi a millor actriu i els fenòmens de l'estreaming Ibai Llanos i la Kings League s'han endut el premi en la categoria de millor programa d'entreteniment per aplegar nous públics a plataformes com Twitch.
Doncs pendents, evidentment, d'aquest discurs que faci el Marc Giró, aquesta gala dels Premis Ondas. Gràcies, Maria, bona nit.
Bona nit.
I encara un últim apunt, Pep, l'FBI investiga un possible atemptat a la frontera entre els Estats Units i el Canadà que ha deixat dos morts.
L'explosió del cotxe bomba al Rainbow Bridge, un dels quatre ponts que connecta els dos països a les cascades del Niàgara i que ha quedat tallat. A banda dels dos morts, els dos ocupants del cotxe, també hi ha un agent de policia ferit lleu.
Gràcies, Pep, bona nit.
Fins ara.
En esport, Jaume Molló, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui pel Tudiràs?
Doncs estarem pendents de la recta final del partit de la Champions femenina de futbol entre l'Eintracht Frankfurt i el Bar Barça, que s'està jugant a Alemanya, que us estem oferint a través de RAC+1. El Barça està empatant a 1. Al minut 4 de la segona part, arribat al descans, perdent 1-0, però ha marcat Salma Parayuelo al minut 3 de la represa. Us explicarem com acaba aquest partit i n'escoltarem les protagonistes. També parlarem d'aquesta informació que us ha avançat la Marta Ramon aquesta tarda aquí a RAC1. Vitor Roque pot ser inscrit pel Barça en el mercat de gener, perquè el Barça aprofitarà aquests diners que ara pot fer servir per la lesió de llarga durada de Gavi. És a dir, que prioritza l'arribada de Vitor Roque per davant d'un possible recanvi per Gavi. Tot i que té diners, per si té diners per les dues coses, doncs, òbviament, no descarta l'arribada d'un migcampista. També parlarem de les conseqüències de tot el que ha passat en el Brasil-Argentina d'aquesta matinada. Incidents, derrota del Brasil històrica i Scaloni, seleccionador argentí, posant el seu càrrec en qüestió de cara al futur. I també explicarem el desenllaç dels partits de bàsquet que han tingut aquest vespre europeus dels catalans, derrota de la penya a l'Eurocup masculina. I a l'Eurocup femenina ha guanyat el Cadí la Seu i va camí de fer-ho perquè guanya de gairebé 30 punts l'Uni Girona a Fontejau.
Doncs tot això ampliat a partir de 2:15. Doncs gràcies, Jaume. Fins ara.
Fins ara, Anna.
I el temps amb l'Abel Carà. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Demà ens hem d'abrigar més?
Sí, de bon matí més abrigats perquè les temperatures seran més baixes, han anat encalmant el vent, nit serena en general, i això afavorirà que les temperatures baixin més que la nit anterior, que ja hem tingut algunes glaçades de bon matí avui en sectors, per exemple, d'Osona. Demà cap a la Catalunya Central, cap a la Plana de Lleida, sí que el matí doncs serà més freqüent que hi hagi temperatures en torno properes als 0 graus. Al migdia reculen les temperatures 2, 3, 4 graus cap a la Plana de Lleida i al sud del país. En canvi, cap al Pirineu, Prepirineu, on ja no nevarà i farà sol, doncs allà l'ambient serà més suau. Vent ja només cap a l'Empordà. A la tarda ja bàsicament cap al nord de l'Empordà, un vent moderat, ja no amb tanta força com avui.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit.
I avui tornem de nou un segon cap al Gran Teatre del Liceu en aquesta gala dels Premis Ondas, perquè ara sí, Maria, crec que Marc Giró ja ha pujat a l'escenari.
Sí, aquest moment tan esperat en què l'editor de RAC1 puja a buscar aquest Ondas, en aquest cas, el millor programa televisiu de proximitat. Escoltem-lo.
Què tal, Abadi? Me siento Nabucodonosor, por favor. Es increíble. Un aplauso para los presentadores, para Aymar, que te admiro tanto, y Nerea Pérez de las Heras, que lo han hecho fenomenal. ¡Joder, qué tía! Que yo la quiero, habíamos trabajado juntos. Bueno, muchísimas gracias. Tengo aquí a estos tres empleados. Mira a mi marido, qué detalle que se ha puesto de color Ondas, ¿no? Es genial, estás en todo, estás... Bueno, señor presidente, alcalde, señor Illa, señor ministro, bienvenido. Pa'lante con la cultura, me cago en la mar. Escolta, muchísimas gracias, estén súper emocionados. Nos vamos a volver a presentar al Ondas del año que viene, porque nos lo hemos pasado bomba. Tengo una pena de que se acabe, te lo juro. He almorzado con Coque Maya, con este con el amor, con Silvia, que ya creíamos que nos, se habían olvidado de nosotros y no nos daban premios, por favor. Y yo le decía, Silvia, se nos han olvidado de nosotros, qué horror. Bueno, gracias, por favor, a tots els companys de RTV Catalunya, hem de reivindicar RTV Catalunya, no volíem portar-los en català, doncs fem-los des de Miramar, el que havia estat Miramar, des de Sant Cugat, clar que sí, clar que sí. M'ha agradat molt les paraules de l'Ibai Llanos, que ha dit que el jurat, un aplaudiment per ells i moltíssimes gràcies per confiar en nosaltres. I el jurat i ha dit a l'Ibai Llanos, escolta, fantàstic que confieu en nous productes, nosaltres som uns grans fans de la King League, però també, escolta, que premina clàssics, un late night, qui ens havia de dir que amb un late night, que és una cosa que és más vieja que l'Hilo Negro, doncs ens premiarien, és genial. Gràcies sobretot a l'Oriol Nolis i a l'Adolf Folguera d'aquí present, que van ser els que van apostar per aquest programa i l'han defensat a capa i espasa, que a mi em consta. Gràcies al senyor Crespo, a l'Esteve Crespo, que no el coneixia, però ets molt mono també, tot i que l'Oriol Nolis a mi m'encanta, t'ho dic sincerament, que és el nou director, i també a José Pablo, estés donde estés, que debe estar en Madrid dirigiendo, me cago en la mar, fantàstic, i a l'Alberto Fernández de RTV Place, que estem a RTV Place, i al meu marit, que mira que guapo s'ha puesto de verde. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, i ara tenen molta il·lusió, tots tenim gana, tots tenim son.
Tots volem negar-nos a la casa, però ells tenen molta il·lusió, els meus empleats, de parlar.
Crec que se li està acabant el temps, ja, a Marc Giró.
Aquesta veu de Barrufet indica que se li està acabant el temps.
Evidentment, doncs, que se li ha acabat el temps a Marc Giró, genial, com sempre, estil genuí, podríem dir, del conductor del Vostè Primer de RAC1. Maria, moltíssimes gràcies, que vagi bé, fins demà.
A vosaltres, bona nit.
Les 10 i 11 minuts, fem una pausa i ja està aquí esperant l'Albert Llimós per una nova edició de l'Hora Tabú.
RAC 1. Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera? M'has dit un 50% de descompte? Sí, sí, has escoltat bé. A Rotxat hi ha arribat el Black Friday. Connecta't ara a rotxat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotxat, com a casa, al lloc. M'has dit un 50%?
M Ocasión obre les seves portes a la capital del Maresme, a Mataró, amb una àmplia selecció de vehicles revisats i garantits pels programes de marca. Vine a visitar-nos a l'Avinguda del Maresme 5 de Mataró i no et quedis sense el teu regal en aquest Black Friday.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta Eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Informa't a Roma Kuruma Suzuki. A Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei.
Des d'Auto 88 estem accelerant el Black Friday. Ja busquis l'elegància d'un Alfa Romeo, la potència d'un Jeep, l'adrenalina d'un Abarth o la versatilitat d'un Fiat. Tot això i més t'espera a Auto 88. Vine a veure'ns a Auto 88 La Maquinista. El nostre equip expert està esperant per fer-te viure la millor experiència de compra. Auto88.com.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetelem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Romauto del 20 al 25 de novembre i aconseguiràs per la compra del teu Nissan 1.000 euros de descompte dels 10 dies Nissan, més 500 euros addicionals pels Black Days de Romauto. A Romauto només aquesta setmana 1.500 euros per la compra del teu Nissan Juke, Qashqai i X-Trail. Romauto és la teva concessió Nissan, líder a Barcelona, Mataró, Molins de Rei i Blanes. RomautoNissan.com. Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
A Famaliving Barcelona estem de Black Friday amb descomptes del 15% en tota la col·lecció.
Troba el sofà dels teus somnis al millor preu. Sofàs per gaudir de debò. I recorda, 15% de descompte fins al 25 de novembre.
Visita'ns a Famaliving Barcelona a Diagonal 329, Muntaner 293 i Mallorca 156. O famaliving.com i deixa't assessorar.
Famaliving, la marca de sofà que està conquerint el món.
Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera? M'has dit un 50% de descompte?
Sí, sí, has escoltat bé. A Rotxat hi ha arribat el Black Friday. Connecta't ara a rotxat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotxat, com a casa, al lloc.
M'has dit un 50%?
RAC 1, tots som 1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Un quart d'onze.
L'Hora Tabú.
Recuperem per fi aquesta secció de l'Hora Tabú amb l'Albert Llimós. Albert, com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Avui una miqueta tard, amb el permís del Marc Giró.
S'ho
veig, sí. I tant, home, per descomptat. A veure, últimes seccions que hem fet de l'Hora Tabú, sobretot vam posar el focus en els més joves, i avui crec que vols anar en la direcció oposada, no?
Sí, avui parlarem de les persones més grans, de la bellesa, i concretament d'un repte, crec, majúscul que tenim com a societat.
La soledat és molt dolenta. No dors pensant que pot passar, vaig agafar una depressió, me va costar un any de treure-la de sobre, això que vaig estar matxacant-me amb metges i pastilles.
La soledat que pateixen moltes persones grans.
Sí, escoltava una Dolors, una dona de 87 anys que viu al barri de les Corts, d'aquí de la ciutat de Barcelona. Va enviudar molt jove i l'any 99 va perdre el seu pare i es va quedar sola.
La soledat que et sents, que t'agafa por. Quan te passa un problema, no saps cap on has de tirar. Quan tens el marit, ho consultes, ho parleu i ho solucioneu. Quan estàs sola, ets tu.
La Dolors és una de les gairebé 70.000 dones, ho torno a dir, 70.000 dones majors de 65 anys que viuen soles a la ciutat de Barcelona.
Només a Barcelona, eh?
Sí, una de cada tres dones grans viu sola ara mateix a la capital catalana. D'homes n'hi ha uns 22.000, bastants menys, i a tot Espanya estem parlant de més de 2 milions de persones.
Clar, moltíssima gent, si també tenim en compte que l'esperança de vida va creixent, clar, aquestes xifres en els propers anys encara es poden doblar, no?
Sí, absolutament, pujaran. Per això dèiem que és un repte molt gran que com a societat hem de saber afrontar. No pot ser un tabú, no, del que tractem aquí. Si et sembla, portem a una escala més humana per entendre les dimensions, per entendre la magnitud de la problemàtica. A l'edifici on viu la Dolors, que ara l'hem escoltat, hi ha 30 pisos.
Sí.
Doncs bé, en 8 de 30, hi ha persones majors de 65 anys que viuen soles. Una d'elles, a part de la Dolors, és la Rosa. Ella va trobar-se de sobte fa 4 anys, quan va morir la seva mare, i va aparèixer de cop una sensació que desconeixia, la soledat.
Tristesa, porque es una cosa que ha sido muy rápido. Entonces, cuando tú te haces una idea de estar sola, pues lo admites más. Y claro, también hay otros problemas, porque si los hijos no están o no vienen, pues la soledad es peor.
Això que ara explicava la Rosa és important. Ella va trobar-se sola sense voler-ho, sense desitjar-ho. No era la seva intenció viure sola, en canvi hi ha gent que si ho vol, que és una decisió volguda, podríem dir, perquè hi veuen avantatges i se senten bé sense compartir habitatge amb ningú.
Viure sol o sola en si mateix no és un problema. Diferent és aquelles persones que no han decidit viure sols o soles, és a dir, que s'han trobat una circumstància vital que els ha fet que estiguin en una situació de viure sol o sola, i aquesta situació, com que no ha estat buscada i decidida, doncs li causa un malestar. I quan aquest malestar es produeix és quan estem parlant de la soledat no desitjada.
Clar, també depèn molt de l'edat en què es produeixi aquesta soledat i què vol dir realment, no? Viure sol a vegades no vol dir necessàriament estar sol, no?
Sí, sí, són coses diferents. Us explicava l'Albert Quiles, escoltàvem l'Albert Quiles, el director de l'entitat Amics de la Gent Gran. El problema, com deies, més que viure sol és viure sol quan no ho vols, el que es coneix com a soledat no desitjada, no? Que ara ho escoltàvem. Una enquesta, per anar a les xifres, no, que sempre ens dimensionen el problema. Una enquesta realitzada per la Fundació La Caixa va revelar que un 64% de les persones grans sentien major o menor grau sentiments de solitud no desitjada. El que és el mateix, 6 de cada 10 persones que viuen soles pateixen soledat no desitjada. Això vol dir que 4 de cada 10 els va bé, se senten a gust vivint sense ningú més que els mani, que els emprenyi, no?, o que els condicioni la seva manera de fer.
No sé si som prou conscients del que signifiquen aquestes dades.
Sí, diuen, per exemple, aquestes dades que a Catalunya prop de 600.000 persones pateixen soledat no desitjada. Això és la dimensió del que parlàvem. Deia. Algunes d'elles, persones que en realitat no viuen soles, que comparteixen habitatge, però tot i així tenen aquest sentiment.
És a dir, clar, una cosa és viure sol però que puguis tenir una xarxa fora i l'altra és viure acompanyat però que igualment et sentis sol.
Sí, l'Albert Quiles, que ara l'escoltàvem, comentava que de les 2.500 persones que atenen des de l'associació, un 30% no viuen soles i tenen aquest sentiment. Sí. Mm-hmm. Per entendre aquesta problemàtica, hi ha un concepte igual d'important que la solitud, és l'aïllament social. La primera, la soledat, és un sentiment, podríem dir, subjectiu, quan hi ha un desajust entre la quantitat i la qualitat de relacions socials que tenim i les que voldríem tenir, no? Sentir-se abandonat, no tenir ningú de plena confiança quan ho necessites, i hi ha, per tant, unes expectatives que no es compleixen, mentre la segona, l'aïllament social, és un repte objectiu, quan la marxa familiar i d'amistat és reduïda, i quan la xarxa familiar i d'amistat és reduïda, deia, o directament no hi és, i això provoca un risc per a la persona. I look at all the lonely people.
Cançó dels Beatles.
Sí, coneguda, Eleanor Rigby, All the Lonely People, parla de la solitud d'una dona gran, Eleanor Rigby, que va morir sola. S'havia especulat molt sobre l'origen d'aquesta cançó, que si era una làpida d'un cementiri a Walton, a Liverpool, on Paul McCartney i John Lennon acostumaven a anar, però fa un parell d'anys, en un article al The New Yorker, McCartney va explicar que era un homenatge a una dona gran que va conèixer quan d'adolescent feia de Boy Scout, i a la qual ajudava i li feia, per exemple, la compra, i que no es deia precisament Eleanor Rigby, que és el nom de la cançó, sinó Daisy Hawkins.
Father McKenzie, writing una cançó, ara ho deies tu, no? Parla de la solitud, precisament.
De la solitud i, com dèiem, d'una dona. I és que, com dèiem al principi, les xifres... és una problemàtica que afecta molt
Claríssim.
Més a les dones, claríssimament. Primer perquè... Òbviament, viviu més, no? Viviu més anys, les dones viuen més anys, també perquè són més autosuficients sempre que els homes, i segons l'últim informe de Salut Pública a Barcelona, del 2021, el 33% de les dones majors de 65 anys viuen soles, mentre que en homes aquesta xifra baixa més de la meitat, fins al 15%, més del doble. Per tant, quan parlem d'aquesta problemàtica i ho enfoquem des d'un punt de vista de gènere, trobem un element diferenciador entre homes i dones força important. Els homes no saben... no són capaços d'expressar els seus sentiments. Vergonyes, temors, no expressen al final el que tenen a dins. Els costa moltíssim expressar el que senten, i això sobretot en els ancians de més de 80 anys.
Costa perquè està estigmatitzat. Costa perquè per una persona gran que té molts fills i molts nets li crea sovint un sentiment de culpabilitat el fet de dir que se sent sol o sola. És cert que actualment les dones grans, les dones majors de 80 anys, estan més avesades, més acostumades, tenen més recursos per poder parlar d'aquesta situació i, per tant, de poder-hi fer front respecte als homes.
És curiós, també, aquesta diferència entre els homes i les dones, aquesta incapacitat d'expressar aquests sentiments.
Sí, tot i que va canviant, perquè qui les diu que aquesta manera més... introspectiva, podríem dir, de tractar la solitud dels homes, comença a variar una mica,
per
exemple, els baby boomers, no?, que estem ja als nascuts després de la Segona Guerra Mundial, com a mínim saben començar a expressar aquests sentiments, no?, a treure això que porten dins, a demanar ajuda si cal. I això és un primer pas molt important, sens dubte, per abordar aquesta problemàtica. Ara bé, no sempre es busca ajuda. La Josefa és una dona de 73 anys, separada, té dues filles, una d'elles viu a prop i, per tant, té contacte amb el seu entorn més proper gairebé, podríem dir, a diari, però, per contra, ens explica que la seva germana, 10 anys més gran, per tant, ja ha superat la vuitantena, ha fet, podríem dir, una negació, en el sentit que defuig acudir als llocs on hi ha gent de la seva edat i, és clar, què comporta això?
La gent gran també fa molta activitat en gimnàs i centres preparats per això, que tenim molts, en el barri hi ha molts també. Però la persona que es nega a sortir de casa i fer aquesta activitat ho té molt malament. Jo tinc un exemple amb la meva germana. Jo no li agrada anar a puestos on hi ha més gent gran que ella, o com ella. Ella necessita joventut al seu costat i la joventut no s'acosta a la gent gran.
Això ho he sentit en més d'una ocasió, no? De dir, és que per què hem de fer coses només amb la gent gran, i és difícil, és veritat, que la gent jove faci activitats en llocs compartits on també s'hi relacioni amb gent més gran, no?
Costa molt, i ho hauríem de fer, perquè està clar que les persones grans avui en dia fan coses, però se'ls allunya, no? La joventut les intenta evitar, no? Però hi ha gent que va a gym, a locals socials, a ballar, a conferències, surten a caminar, fan viatges, però hi ha un moment, això sí que ho intenten, no? Durant molts anys ho fan, però el cos comença a fallar. Això és natural, no?
És
inevitable. Llavors, tota aquesta autonomia desapareix, a vegades bruscament, és el que li va passar, per exemple, a una altra dona gran que vaig trobar pel carrer, a l'Eloida, de 87 anys, en porta 40, déu-n'hi-do, vivint sola, i ella assegura...
La meitat, de la vida,
sí,
déu-n'hi-do.
Assegura que no se sent sola, però veu com a poc hi ha coses que ja no es pot fer.
Jo m'adisteia. M'agradava molt llegir i escriure. Doncs ara res, fins que me diuen que tinc de fer-me catarates, operar de catarates. Segons la doctora, que m'esperi, que m'operin d'això per sortir al carrer sola. Amb lupa llegeixo una mica. Lupa.
Sentir-se sola, a més, acaba tenint unes derivades físiques, no? Ara ella parlava dels problemes de visió, no? Hi ha una correlació molt estreta entre la soledat i les malalties cròniques. Mm-hmm. Pot augmentar l'obesitat, empitjora el funcionament vascular, hi ha una prevalència d'emocions doloroses, augmenten els problemes del son, empitjora el funcionament cognitiu, pot haver-hi fins i tot més ansietat, un major risc d'Alzheimer. En realitat, el tema que tractem avui aquí a l'Hora Tabú...
És un peix que es mossega la cua una mica, no?
Sí, perquè va molt més enllà de sentir-se sol. La solitud té unes derivades tant psicològiques com físiques.
En moltes situacions això es somatitza en el cos, a l'organisme. Moltes vegades no només es troba malament, sinó que no té esma, motivació per poder seguir vivint, i això li afecta d'una forma negativa, perquè li afecta la seva salut mental, i aquestes persones grans moltes vegades el que els hi passa és que tenen una situació de deteriorament fins i tot físic, fins i tot de salut en el sentit més ampli de la paraula.
Com dèiem, a vegades una cosa que una cosa porta a l'altra, no? I al final també hi ha aquests problemes físics que fan que aquest aïllament s'accentuï encara més.
Absolutament. És un problema gran que tenim com a societat. Ara estem escoltant el Gent Gran dels Pets, mm-hmm. una cançó doncs, amb història.
Tenen cançons per tot, Sabem
sí.
que totes les etapes de la vida, totes les situacions que et puguis imaginar, hi ha una cançó dels Pets.
Correcte. I escoltàvem la Dolors al principi de la secció. Va tenir una caiguda al pis 11 anys. Ella era autònoma, va caure a terra, va perdre la mobilitat, la pròtesi xafada, i és clar. Ja tenia 84 anys,
sí.
Per tant, no, havia arribat a aquesta edat, no, que per certa autonomia. Doncs bé, després d'un temps en una residència per recuperar-se, va trobar la solució al propi edifici, i m'agrada molt aquesta història. La Rosa, l'altra dona gran que escoltàvem abans, de 74 anys, que abans també escoltàvem el que parlava, no, de la pèrdua de les seus familiars, que l'havien deixat sola, doncs al trobar-se sola d'un dia per l'altre, va oferir-se a ajudar la Dolors.
Al estar por la noche no quería dormir sola, me dice, bueno, pues súbete, ya que estoy sola, pues me digo, bueno, pues me subo con ella. Y esa cosa pues hemos ido enlazando y cada vez que necesita algo pues me llama y no pasa nada. Uh-huh. Yo me veo todavía con una energía, no sé, el tiempo que me durará, ¿no? Pero de momento toco madera.
No és que visquin juntes, no, sinó que s'ajuden de moment, no? No és allò que sí que hi ha gent gran que fa aquests habitatges compartits, o fins i tot hi ha blocs de pisos que tenen serveis comuns i que poden viure individualment, no?
Sí, en aquest cas, no? Vindria a ser un pis d'estudiants sí. una mica amb la mitjana d'edat una mica més alta, no? Però la Rosa puja i baixa, dorm alguna nit o dorm moltes nits amb la Dolors perquè és quan té més por, no? I després se'n torna al seu pis, en definitiva, li fa companyia, que crec que és la paraula que defineix, no?, el problema de la soledat, que aquella por que tenia a la nit la Dolors desaparegui. La Dolors i la Rosa viuen en un dels barris, les Corts, amb un major índex de persones grans que viuen soles. És un barri amb una població molt envellida i gairebé un 40% d'aquests avis i sobretot àvies viuen sols. Però passa al Raval, a la dreta a l'Eixample, a Sarrià, a la Sagrera, a Trinitat Vella, a la Barceloneta, per tant, barris amb diferències socioeconòmiques molt grans. I a l'àmbit rural, tot i que hi ha un problema molt gran pel despoblament de moltes àrees, perquè la gent jove marxa, tot i que hi pugui haver moments de solitud, sí que hi ha certa xarxa veïnal que moltes vegades evita que les persones grans que viuen soles quedin totalment aïllades.
Doncs avui volíem parlar d'aquest tema tabú, no?, de la soledat de la gent gran, que és veritat que n'hem de parlar i molt, perquè això serà un problema que anirà en augment.
Acompanyar-les i escoltar-les.
Gràcies, Albert, que vagi bé. Nosaltres ho deixem aquí. Ara arriba el Tu diràs. Fins demà, bona nit.